La Biblioteca Can Salvador de la Plaça acull avui la presentació del llibre Empantanados, una alternativa federal al soviet carlista, escrit per l'exdiputat al Parlament de Catalunya per la coalició Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, que saludem ara mateix. Bona tarda.
Bona tarda.
Què està empantanat en aquests moments?
Bueno, és bastant evident, el país, i sobretot està empantanat el conflicte. I molt em temo que si no ho resolem aviat passarem d'aigües empantanades a aigües putrefactes.
Quina possible solució pot haver?
Jo diria que solució en majúscula no hi ha. És a dir, el que en el seu moment van poder ser solucions, que és un referèndum pactat de naturalesa consultiva convocat per l'Estat, que era l'aposta que alguns fèiem i que malauradament el senyor Rajoy va anar rebutjant una vegada darrere l'altra, o la pròpia reforma federal de la Constitució, en aquests moments, com a conseqüència dels conflictes molt forts dels últims mesos, han quedat una mica tocades com a propostes. Bueno, em temo que en aquests moments, per sortir del empantanament, el que ens toca és intentar microsolucions que sobretot el que facin és evitar la major radicalització del conflicte, és a dir, passar d'una situació d'escalfament a una situació de refredament. Què vull dir amb això? Pues que es constitueixi aviat el govern de Catalunya, que es normalitzi dins de lo possible institucionalment la pròpia autonomia de Catalunya, que les persones que estan a la presó surtin de la presó, que s'aprofiti la possibilitat d'un nou model de finançament autonòmic per millorar el finançament de Catalunya. Hi ha microcoses que es poden posar en marxa, però solució en majúscules jo no sóc capaç de veure-la.
Per aconseguir una alternativa federal, com la que es diu al llibre, qui hauria de governar Madrid?
Bueno, a veure, aquí no és tant qui hauria de governar Madrid, perquè és bastant evident que amb el senyor Rajoy és materialment impossible, sinó quin canvi d'actitud i de cultura hauria d'haver el conjunt del país. Jo crec que les condicions necessàries, que és el que vull entendre, que se'm pregunta des del punt de vista, no només les de govern, és que s'entengués que el model que neix de 1978, de la Constitució del 1978, ha tingut un recorregut que en molts aspectes és positiu, però que està esgotat i que com a tal és necessari reformar-lo. Jo amb aquest llibre apunto una possible solució, que és una reforma en el sentit federal de la Constitució. Ja dic també que em sembla molt complicada políticament, és a dir, el paper ho aguanta tot, però després la política és una mica més complicada. I és una reforma federal que a més hauria de contenir elements clarament de simetria, perquè el que estic profundament convençut és que Espanya no té, l'estat espanyol no té massa crítica ni de població, ni de potència econòmica, ni de recursos econòmics com per aguantar 17 unitats polítiques totes iguals. I això, quan un ha estat aquests dies fa poc a León, a La Rioja i així, te n'adones que és materialment impossible intentar fer simetria entre el que voldríem des de Catalunya del nivell d'exigència que ells tenen amb autogovern. És possible compatibilitzar federalisme, asimetria política i igualtat dels ciutadans. És complicat, però alguns països ho han intentat i ho han aconseguit dins de les contradiccions que sempre tenen, clar.
Per tant, seria com un federalisme asimètric com el que demanava Pasqual Maragall?
Bueno, sí, jo crec que el Pasqual en el seu moment ja va tenir alguns elements de lucidesa i entre ells estava aquesta realitat. Malauradament això no va poder venir per la via de la Constitució. Ell ho va intentar per la via de la reforma de l'Estatut i al final la cosa ha acabat francament malament. També una de les coses que haurien de començar a entendre la ciutadania de Catalunya i en general la ciutadania d'Espanya i Europa és que el poder polític del segle XXI molt probablement no vindrà de la mà només de les institucions. M'atreveixo a dir que fins i tot no vindrà de la mà sobretot de les institucions, perquè els estats nacionals cada vegada tenen menys capacitat d'incidència en una economia globalitzada, perquè aquest poder institucional que correspondria a aquesta economia globalitzada encara no s'ha creat i molt probablement es vagin configurant. De fet, ja existeixen en aquests moments poders polítics que es basen fonamentalment en la força econòmica. I en aquest sentit, Catalunya hauria de veure que tenim un gran potencialitat en una ciutat com és Barcelona, que pot construir, de fet, en part ja ho és, una potent àrea metropolitana que agafi des de Marsella, Toulouse, Saragossa, València, Balears i al centre de Barcelona. Aquest és un dels grans somnis que havien tingut alguns, entre ells Pasqual Maragall, que malauradament va trobar moltes incomprensions, entre ells, per exemple, de l'expresident Jordi Pujol, i que quan es va acabar el tripartit i va venir el nou govern d'Artur Mas, va saltar pels aires. Aquest avui ha estat, jo diria, l'evolució natural de la batalla política de Catalunya per aconseguir més poder polític. Malauradament no s'ha vist així i alguns s'han ficat en aquesta aventura que ha acabat sent, malauradament, fallida i en alguns aspectes suïcida.
Com va viure aquells 6 i 7 de setembre al Parlament?
Bueno, molta tensió, bastant evident, amb la convicció de que estàvem creuant una línia molt perillosa, que és la línia de que la majoria imposa pel sol fet de ser-ho la seva posició a la minoria, però no ho fa de manera democràtica, sinó vulnerant tota la normativa catalana, espanyola, menyspreant les institucions catalanes, menyspreant el propi Consell de Garanties Estatutàries, i que es començava una via que, com després s'ha demostrat, ens portava cap a l'abisme si no aturàvem. Allò jo ja ho intuïa, ho vaig explicar en el seu moment, però la veritat és que ho vam viure amb tensió, amb tota la voluntat de fer entendre i intentar contribuir a entendre que estàvem ficant-nos en un camí sense sortida, que era una estratègia suïcida i fallida, però com la vida ha demostrat vaig tenir poc èxit amb la meva capacitat de convicció.
Què està fent l'esquerra a Espanya davant l'empresonament preventiu de líders polítics catalans, que està fent que molts sectors de la societat estiguin qüestionant la independència judicial?
L'esquerra, com tota la vida, no és res en concret, són moltes coses concretes, són partits diferents, són organitzacions sindicals, són també entitats socials. Jo crec que existeix una part de la societat espanyola, començant per les pròpies associacions judicials i començant per alguna força política, que s'ha manifestat claríssimament en contra i ho ha fet de manera reiterada de l'empresonament dels Jordis, l'empresonament de Jordi Font, que és el tercer Jordi, i del propi Oriol Junqueras, fonamentalment per dos raons que jo he denunciat des del primer moment, perquè de cap de les maneres es pot justificar el tema d'imputar un delicte com és el de rebel·lió, perquè si el que s'imputa amb aquestes quatre persones és rebel·lió, aleshores com li diem a un cop d'estat com el del 23F del 81 o el cop d'estat del 18 de juliol del 36 franquista? Clar, si a tot li diem igual, vol dir que alguna cosa falla, no? I també perquè la presó preventiva és una presó, és una mesura absolutament injusta. Injusta perquè la presó preventiva no pot servir mai per adelantar la pena. I malauradament s'utilitza molt. En definitiva, una persona que està en presó preventiva és un innocent que ho és mentre no es demostri el contrari amb una sentència judicial, i per tant la presó no hauria de funcionar mai, excepte casos molt excepcionals. En canvi, a Espanya, malauradament de tot el món, però a Espanya, i no només en aquest cas, s'abusa molt de la presó preventiva. Quan ho fan en altres casos, doncs passa desapercebut, i amb aquest, lògicament, ha tingut una repercussió molt, molt important. I jo crec que una part important de l'esquerra espanyola ho està denunciant.
Estem en un moment polític molt d'extrem, sembla que totes les decisions han de ser blanc o negre. Com es fa política des d'un partit que està més al centre, que té molts matisos?
Amb molta dificultat, és a dir, tothom que es nega a formar part d'un d'aquests blocs, que a més cada vegada estan més extrapolats, perquè dins del propi bloc hi ha una pugna interna, en el cas del bloc independentista, entre Convergència, es digui com es digui, i Esquerra Republicana, ja s'ha vist, jo ho vaig dir-ho, ara ja és bastant evident, fins i tot ho reconeixen els mateixos, però és que ara hi ha la pugna dins el bloc unionista o constitucionalista, com es vulgui dir, entre Ciutadans i el PP, per veure qui radicalitza més la situació. En aquest context, no només la política, sinó la societat, que no vol ficar-se dins d'aquests dos blocs, ho té malament. Fins i tot una cosa tan normal com és ser equidistant, que no vol dir indiferent, jo no he estat mai indiferent davant de les actituds del Partit Popular, de Rajoy, recollint signatures contra l'Estatut, o impugnant a l'Estatut, o actuant de manera brutal el dia 1 d'octubre. No he estat mai indiferent davant d'aquesta qüestió. De mateixa manera que no he estat indiferent quan hi ha hagut abusos de dret clarament des del bloc independentista. Però, en canvi, sí que m'enorgulleixo d'haver estat equidistant, perquè just el que necessita en aquest moment la societat és posicions que siguin capaços de no caure necessàriament d'un costat dels dos blocs, perquè el que necessitem és tendir ponts. La solució, les solucions, perquè seran microsolucions, requeriran prèviament tendir ponts i buscar moltes complicitats entre gent que fins ara estava en posicions confrontades. És francament molt complicat, perquè s'ha generat ambients de certa intimidació emocional, de certa asfíxia ambiental a molta part de Catalunya.
Bueno, aquesta equidistància ha estat molt criticada tant des d'un bàndol com des de l'altre. Per tant, no sé com es poden fer, com es poden tendir aquests ponts.
Bueno, perquè hi havia un moment que ja és evident i s'està veient en aquests moments que la pugna insomne dins dels blocs, però també entre els dos blocs, el que provoca és un empantanament que ens porta a tots a la ruïna, que porta a la fractura social, que porta a pèrdua de pes econòmic de Catalunya, que porta a la pèrdua de les institucions, que porta a l'empresonament de determinats líders independentistes, i clar, que a més està en aquest moment sent ja un problema espanyol, cosa que reconeix tothom, que està afectant també a la qualitat de la democràcia espanyola des del punt de vista, llavors clar, quan al final és bastant evident que la pugna entre els hooligans no beneficia a ningú, sinó que perjudica a tothom, és el moment en el que l'equidistància resulta més necessària. Estem en un moment complicat de trànsit, en el que perquè això passi, perquè els ponts es puguin tendir, necessitem una mica de temps, necessitem que la cosa refredi, però el temps va en contra nostre, per un altre costat, perquè com més temps triguem a tendir aquests ponts, més empantanats estem, o més riscos de putrefacció en l'ambient social i polític hi haurà. Per tant, és aquesta contradicció que té la vida, que necessitem temps per pair tot això que està passant i per tendir ponts, però alhora aquest temps va en contra nostra, va en contra de la possibilitat de tenir aquests ponts. Quan abans els puguem fer, millor. Per això és tan important que aquestes microsolucions, constituir govern, recuperar l'autonomia, que surtin de la presó les persones empresonades, es pugui fer quan abans millor.
Catalunya sí que es pot va treure més vots l'any 2015, quan vostè militava en el partit, que ara Catalunya en Comú Podem. A què creu que es deu això?
Jo aquests anàlisis els deixo sempre pels politòlegs, perquè quan un és una part molt implicada en aquesta situació, corre el risc de no ser suficientment objectiu. I a més, tenint en compte que nosaltres, no, la gent de Catalunya Sí que es Pot, majoritàriament no ens hem presentat amb aquestes eleccions així, corríem el risc, potser, de tenir una visió massa subjectiva, massa decantada, que no tingués en compte els matisos, que fins i tot fos allò que jo anomeno el síndrome de l'ex, no? Que és que després de ser alguna cosa els ex són tots molt lúcids, no? Doncs, bueno, aquestes eleccions eren molt complexes des del punt de vista de la polarització, ho van ser també les del 2015 molt, en aquest sentit són molt iguals, i no ho sé si el que va passar és que molta de la gent que en altres eleccions, l'elecció de Colau a Barcelona o les pròpies eleccions al Parlament Espanyol o les eleccions al Parlament de Catalunya el 2015, molta de la gent que en aquestes eleccions havia votat a l'espai polític, doncs ara no ho ha fet. Si no ho ha fet, haurà estat perquè no s'ha sentit representada, i caldria analitzar perquè no s'ha sentit representada, que en la pràctica vol dir que és que les coses que ha vist que es plantejaven no donaven resposta al que la gent creia que havia de plantejar-se. Jo crec que en resum és això, però vaja, com sempre passa amb aquest tipus de coses, quan els politòlegs analitzen a nivell micro, amb el detall, no només amb els grans titulars, doncs aleshores apareixen matisos, apareixen dades que permeten explicar coses que ara, així a l'engròs, costa més d'explicar.
Creu que la situació està abocada a unes noves eleccions?
No, jo espero que no. Crec que no, vaja. El que passa és que amb aquest conflicte tantes vegades he pensat que hi havia coses que no passarien, que al final han acabat passant, que no m'atreveixo a dir res ferm i segur. Però jo crec que no. En principi no sembla que li interessin a ningú, però vaja, coses més irracionals he vist. Com per exemple que el dia 26 a les 11 s'anunciés una roda de premsa per mitja hora després i per convocar eleccions anticipades per part del president Puigdemont i no es convoquessin. He vist tantes coses irracionals que no descarto que aquesta també es pugui fer, però per mi seria, vaja, jo crec que seria un error. No, perquè en definitiva no crec que d'aquestes noves eleccions sortís un panorama substancialment diferent, i si sortís diferent seria pitjor, molt probablement, que l'actual, i per tant millor afrontar les coses tal com estan, no? És a dir, jo crec que a hores d'ara ja és bastant evident, si al final s'arriba a l'elecció d'un president que no és ni Puigdemont ni Sánchez, cosa que és bastant evident des del començament, on pensa que home, doncs, potser per fer això es podria haver fet ja fa 2 mesos, no? Immediatament després del 21 de desembre. Però després també un entén que quan la gent ha promès la independència unilateral, express, low cost i efectiva, i això no es produeix, necessita una mica de temps, i quan la gent promet, si voteu Puigdemont, tornarà Puigdemont de president i després no torna, pues a vegades els que han dit tot això necessiten una mica de temps per descomprimir la situació, no? perquè la cosa es relaxi. Suposo que és això el que fa que coses que era evident que no es podien plantejar, com es podien plantejar però no tenien cap tipus de viabilitat, com l'elecció del president Puigdemont o l'elecció del Jordi Sánchez, doncs hagin endarrerit una solució que espero que vingui abans de final del mes de març.
Esperem que la situació surti d'aquest empantanament d'alguna manera. Joan Coscubiela, exdiputat de Catalunya Sí que es Pot al Parlament, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.